Villa, 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 villa Franca. Sì, sì, sì. Voglio Villa Franca.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui, a l'actualitat, parlem d'una de les entitats essencials més importants d'un municipi, sobretot si el seu terreny és extens i amb força zona verda i boscosa. En referim a les agrupacions de defensa forestal. Les ADF són entitats sense afany de lucre, formades per propietaris forestals, ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, voluntaris i entitats municipals adherides que tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. La seva tasca no és només actuar quan hi ha foc o quan cau un arbre. El seu objectiu principal és la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Algunes de les seves tasques són l'elaboració i execució de programes de vigilància i prevenció d'incendis, com comentàvem, la realització de campanyes de divulgació, l'execució dels PPI, els plans de prevenció d'incendis, manteniment de la infraestructura o la xarxa de camins i punts d'aigua. El finançament de les ADF és públic. Per aquest motiu, la gran majoria de vegades necessiten subvencions per poder continuar desenvolupant les seves tasques o per realitzar noves accions. Va ser així com va néixer el projecte per tal que l'ADF Rossend Muntaner d'Olèrdola adquirís un nou vehicle finançat íntegrament per l'Ajuntament. Es va presentar tot just fa una setmana a Sant Miquel i fins allà s'hi va acostar la Fanny Vivar de Canal 20 per conversar amb els protagonistes.
Ens trobem amb Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, que acabeu de presentar aquest nou cotxe de l'ADF Rossend Muntaner. Com s'arriba fins aquí?
Bé, s'arriba fins aquí després d'un projecte que ens presenten l'any 2023 per tal d'accedir a les subvencions de l'any 2024 i després d'esperar de manera pausada però amb moltes ganes que aquest cotxe s'alliberés del servei que prestava abans i que l'ADF, en aquest cas l'ADF Rossend Muntaner d'Olèrdola, pugui adquirir-lo. Llavors, a partir d'aquí, aquest cotxe es va equipar, s'ha logotipat amb el tema, amb el logo de l'ADF i bé, ja a punt per qualsevol dels serveis que es puguin donar a terme
al municipi. I neix a proposta, de l'ADF. Ells van presentar-ho com a projecte.
Sí, a veure, aquest és un tema que ja havia llargament reivindicat i demanat, perquè, com s'ha pogut veure, n'hi ha 3 més de cotxes, però, a veure, menys un, els altres tenen uns anyets ja. Llavors, primer de tot has de creure com a municipi en l'ADF. Llavors, si tu creus en l'ADF, i sobretot en el nostre cas, que estem envoltats de natura i d'espais on són susceptibles de poder tenir incendis o de caiguda d'arbres o de totes aquelles que ens va a l'ADF, tu has de fer una aposta. És una aposta que, clar, tu l'has d'entrar dintre d'un pressupost municipal. El cotxe com a tal val 23.000 euros, per tant, en un pressupost has de començar a fer números per tal de dotar en aquesta l'ADF d'una subvenció directa, perquè hem presentat el projecte, evidentment, però de 23.000 euros més la subvenció que normalment ja l'Ajuntament com a tal presenta, però s'arriba, com deia, després de molts esforços.
Per tant, és un cotxe finançat per l'Ajuntament?
Sí, 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 100%. Més enllà de com explicava amb altres persones de la premsa, no? Que és una cosa és el que val el cotxe, una vegada comprovat, i l'altra és tot l'esforç per deixar el cotxe en les condicions que està ara. Per tant, hi ha un esforç personal i de moltes hores de tots els membres de l'ADF per tal d'adaptar-lo a les necessitats reals i d'equipar-lo amb l'última tecnologia a fi i efecte de poder fer els serveis d'una manera més acurada possible.
Cal cuidar les ADFs, doncs?
Home, això per mi saben ells que és un punt indispensable. Penseu que les ADFs és evident que per sobre tenen els bombers, però si hi ha algú que coneix el territori és l'ADF. L'ADF del teu municipi coneix tots i cada un dels indrets, perquè recordem que les ADFs nosaltres no les cridem només per anar a apagar un foc, sinó per anar a fer prevenció, per anar a tallar arbres, per anar a desbrossar, per moltes altres coses. Per tant, qui no cregui en les ADFs és que no creu en la seva singularitat del territori, tot i que és evident que després hi ha uns bombers professionals, perquè no ens oblidem, les ADFs no són professionals, però sí són persones que estimen el territori d'una manera impensable.
Des de l'Ajuntament d'Olèrdola teniu una relació, una comunicació fluida amb l'ADF d'aquí de Rossend Muntaner?
Sí, des de fa molt de temps, anys, no és una cosa d'aquest mandat, però sí que jo diria que s'ha intensificat. Nosaltres, membres del govern, estem en grups de l'ADF, sempre des del punt de vista de l'escolta, però també quan hi ha peticions, tant des de la regidoria de medi o fins i tot la tècnica de medi, si necessita fer alguna actuació, la demana directament a l'ADF, per la qual cosa a vegades una inversió com la que hem fet està sobradament reconeguda i recompensada per moltes altres activitats que ells fan d'una manera totalment altruista i gratuïta.
Olèrdola és un municipi amb molta extensió, molta de la qual és una part verda. Això fa que el control que s'hagi de tenir sobre aquesta part sigui major.
Sí, recordem que nosaltres tenim gairebé 31 quilòmetres quadrats, dues urbanitzacions, tot, diguem, envoltant, no? Vull dir, cada nucli té la seva pel·licularitat, però sempre estem tocant el parc del Garraf, amb vinyes que diguem que serien l'única cosa que costaria més de cremar, però al voltant de les vinyes després ja hi ha camps que podrien ser subjectes de cremar, no? Però cal cuidar-ho de totes.
De cara a les urbanitzacions, teniu algunes mesures en concret per aplicar o teniu algun pla concret?
Bé, les urbanitzacions els hi fem xerrades, que també venen de la mà dels bombers, com l'any passat van fer una, bombers, SEM, Protecció Civil, ADFs, cossos de tots aquells agents que en un incendi podrien haver. Perquè les urbanitzacions el que tenen és que són totes envoltades de bosc, per dir-ho d'una manera, i després hem de conscienciar molt el que quan ens donen una instrucció, no? Si els bombers diuen confinament, per molt que costi, s'ha de confinar. Ens ensenyaven imatges d'altres llocs, fins i tot als Estats Units, algunes vegades que havien dit confinament i la gent havia sortit. I la mort els ha trobat sortint de les urbanitzacions, no pas aquells que es havien quedat de dintre. Per tant, sempre és escoltem aquells que en saben, aquells que ens diuen confinar, confinem. Ens van explicar també què vol dir confinar en primera línia o segona, té un nom tècnic, però el que ve a ser és aquella part que toca més el foc, la retirem i passem a la gent en segones i terceres línies, i ara també s'està treballant espais de seguretat. Però sobretot el que jo d'aquí faria una crida i és que, sisplau, a totes les persones, visquin a les urbanitzacions o no visquin, quan es facin formacions d'aquest tipus, que vinguin, que escoltin, perquè el saber-ho no ocupa lloc, no? Com es diu, i a més, sempre tindrem alguna noció de com actuar davant d'un incendi.
Pot ser que aquí a la plaça ara veiem que hi havia 3 cotxes, aquest és el 4 vehicle que s'incorpora a l'ADF, pot ser que algú pensi que potser en són massa.
Home, si això ho posem en relació als nuclis que tenim i on estem situats, jo penso que podria faltar-ne un 5è. Dir això em pot costar que demà vingui els de l'ADF a demanar-me un 5è vehicle perquè he dit que som 5 nuclis. Però més enllà de la broma, jo penso que no, perquè hi ha efectius, nosaltres tenim una ADF activa, aquí de persones més o menys que sempre estan al preu del canó i que qualsevol prevenció, sobretot a l'estiu, és poca. Recordem que aquests cotxes surten en les hores de lleure d'aquestes persones, surten i el que fan és cobrir tot el municipi. 31 quilòmetres quadrats, com deia, jo penso que 4 cotxes no són masses.
Moltes gràcies, Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ens acompanya ara el Raimon Forns, que és el president de l'ADF Rossend Muntaner. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Contents d'aquest quart vehicle que s'incorpora a la vostra flota de vehicles,
sí.
Podríem dir?
Feia falta.
Feia falta, eh? Comences?
Sí.
Era un vehicle darrere el qual fa temps que hi anàveu al darrere.
Sí, perquè nosaltres teníem el 400, que és el més vellet, diguéssim, que teníem, que realment eren de 2 places i mitja. Clar, havíem anat amb incendis, 3 persones dins d'un vehicle molt poc espai, diguéssim, amb capacitat de personal, i era complicat gestionar els voluntaris.
Perquè ara mateix quantes persones formeu part de l'ADF?
Una quinzena ben bona.
Per tant, si us havíeu de sortir tots, a vegades no podíeu, no?
No, pensem que és voluntariat, i el voluntariat tothom té la disponibilitat que té, i clar, ofereix les seves hores lliures per aquesta tasca. Llavors, no tothom sempre pot estar disponible i per això va bé ser més gent, perquè sempre hi haurà un mínim de dotacions de voluntaris disponibles.
Perquè no cal oblidar, no, que les ADFs esteu formades, no, per voluntaris i voluntàries.
Correcte.
Teniu alguna formació o feu alguna formació?
Sí, sí. Fem formacions continuades cada any sobre carnet verd i carnet groc, perquè tenim dos tipus de permisos, o identificatiu verd i identificatiu groc, perquè llavors una et dona permís per estar en zona calenta, que és el carnet groc o l'identificatiu groc, i és apte, diguéssim, per estar a primera línia de foc. I el verd, diguéssim, no et dona aptituds per estar a primera línia de foc ni en zona calenta, però pots realitzar moltes tasques preventives, secundàries, fora de zona calenta, en punt de trànsit.
Perquè llavors, què suposa realment aquest quart cotxe per vosaltres?
Principalment mobilitat en cas de primera intervenció molt més extensa a nivell de voluntariat. Perquè llavors abans havíem de sortir amb dos vehicles o un vehicle i mig amb personal i havíem d'agafar el 600, que és un vehicle de transport de material, per donar espai amb els voluntaris. I sortíem tres vehicles que un potser no se li donava la utilitat que hauria de tenir. I ara realment amb aquests dos vehicles que tenim actualment, amb capacitat per 5 persones cada un, podem moure'ns més ràpidament amb els voluntaris adients amb cada vehicle.
Aquest cotxe, parla'ns d'ell. Què el fa especial?
Aquest vehicle, en concret, ha sortit de la flota de rèntings, de finalització de rèntings del cos d'agents rurals i hem aprofitat, entre nosaltres, diverses ADFs per adquirir-los i aquest ha sigut financiat 100% per l'Ajuntament d'Olèrdola i ens ha donat moltes facilitats per poder-lo adquirir, dotar-lo, i gràcies a les hores dels voluntariats, perquè hi ha moltes hores i hem buscat mil fórmules per poder-lo equipar al màxim possible, tenim un equip molt potent per portar 700 litres d'aigua a sobre.
Perquè la part de l'equipament l'heu fet vosaltres, pel que comentes.
Correcte, el dipòsit l'hem fet a mida, l'hem dissenyat nosaltres, l'hem muntat nosaltres, tot el tema de motor, tot permutant per nosaltres.
Per tant, si heu de sortir en qualsevol moment, aquest és el primer cotxe, no?
Aquest és ara mateix el número 1 per sortir, després el 401, que és el que teníem. Però són dos tipus de bombes diferents, un és de caudal i l'altre és de pressió, d'alta pressió. Un va amb manguera tipus Karcher i aquest ja va amb manguera de 25 de Racor Barcelona, com igual de bombers, o és diferent. Són diferents tipus de vehicles.
Comentaves que és un equip, un vehicle comprat 100%, finançat 100% per l'Ajuntament d'Olèrdola, perquè com es financien les ADFs?
Normalment tenen diferents canals de finançació amb les ADFs. La gran majoria són gràcies als ajuntaments, que són els qui aporten el capital i realment les ADFs estan al servei del municipi propi. Però també és veritat que la Generalitat de Catalunya cada any té diferents línies de manteniment, una que és de manteniment de vehicles, manteniment d'ITVs, manteniment de material i d'EPIs per comprar i després té altres línies d'ajuts per comprar nou equipament. I també la Diputació de Barcelona també té línies d'ajuts de cara a l'estiu.
Vosaltres, aquesta quinzena de persones que formeu part de l'ADF Rossend Muntaner, com funcioneu, com us organitzeu?
En principi, gràcies al WhatsApp, avui en dia és l'eina bàsica per comunicació i tenim diferents canals. Un canal és per parlar a nivell informatiu i l'altre és únic i exclusiu per cas d'emergències. Llavors ja tenim un to diferent amb aquell canal i quan ens arriba una notificació amb aquell canal, sigui via ajuntament, agents municipals o veïns propis que ens informen a qualsevol ADF o nosaltres mateixos que veiem un tipus de columna de fum, demanem al canal d'emergències que es verifiqui si és una columna de fum d'una crema controlada o d'una barbacoa o d'una cosa que estigui dintre de lo normal o si aquella columna veiem que se'n va de mare i és un altre tipus de columna més fosca, llavors ja anem directament a ells, mirem, passem la informació, informem bombers, el 112, agents municipals, ajuntament, ja ens mobilitzem i fem les sortides ràpides. Si és hivern o és estiu, l'avantatge és que estiu ja estem preparats i fem unes guàrdies amb els vehicles a punt per sortir. I llavors ja anem directes.
Ara comentaves això de l'estiu. Potser abans sí que es concentrava més en l'estiu, però ara comença cada vegada més aviat.
L'estiu s'obre tot l'any, quasi bé. Hi ha hagut anys, per exemple, l'any passat hi ha molts pocs incendis, per sort, però hi ha hagut anys que hem tingut incendis al gener i al desembre.
Vinga,
Heu notat un canvi, no?, en això, vosaltres, des dels ADFs?
Depèn molt de la prevenció, realment. Aquí a Olèrdola s'ha fet molta prevenció a nivell de franges perimetrals i això està molt bé, perquè s'han fet obertures entre arbres, s'han netejat sota boscos i a nivell d'urbanitzacions i de nuclis urbans aquí a Olèrdola, que en tenim bastants, i a Olèrdola tenim una gran zona forestal, està bastant, bastant ben controlat. Però tot i així no treu mai la preocupació de l'incendi.
Tenir tanta extensió i tanta zona forestal requereix un major control. Això us complica una mica?
Bueno, de cara a l'estiu, en campanya o quan ja veiem que la cosa es comença a disparar, intentem tenir vehicles diversificats al municipi, perquè el nostre municipi és molt ampli i llavors tenim veïns de diversos nuclis. I si hi ha disponibilitat del voluntari per poder estar de guàrdia a casa seva amb el vehicle preparat i vestit per sortir ràpidament, doncs ja ho distribuïm i de maneres ja tenim a cada punta del municipi vehicles.
També parlaves de prevenció. Quines són aquestes tasques que realitzeu des de l'ADF?
A veure, principalment neteges, arbres caiguts, arbres que veiem que estan ja a punt de caure o que poden estar amb interferències pròximes a un camí i poden ser d'un risc, es talen, es netegen, es treuen i a més tenim altres màquines desbrossadores manuals, com el robot de la Federació, per poder fer neteges més profundes, com s'han fet franges de seguretat aquí a Sant Miquel mateix que l'hem fet nosaltres.
Per tant, esteu tot l'any.
Sí.
També feu intervencions només a Olèrdola, o és on principalment en feu, o també aneu als nuclis del voltant?
L'avantatge que totes les ADFs d'aquí al Penedès Garraf estem molt ben coordinades i gràcies a la Federació tenim un grup també de coordinadors operatius a cada ADF i tots estem informats en el moment que hi hagi una columna en qualsevol punt de l'Alt Penedès, Baix Penedès o Garraf, i en tot moment estem informats de quin tipus de columna, quin tipus d'incendi, quin tipus d'intervenció fa falta. Llavors, en el moment que algú dona un avís, nosaltres ja posem la disponibilitat dels nostres voluntaris i dels nostres vehicles. I es van donant sortides per proximitat, municipis colindants, i es van allargant segons vagi creixent la incidència.
En el teu cas, ets el president. Quin paper jugues tu com a president dins de l'ADF?
Com un voluntari més. Aquí, al final, tots som voluntaris. El càrrec de president és perquè hem de tenir un càrrec d'un president, un tresorer i un secretari a l'ADF. Però, en principi, tots som voluntaris exactament iguals. En aquest cas, dintre de l'ADF sí que tenim càrrecs, entre cometes, que són coordinadors operatius, que som els cascos vermells, i som els que estem al grup de coordinadors operatius de tota la comarca. I som els que posem en preavís a l'ADF local.
I creus que els ADFs, les agrupacions de defensa forestal, estan ben valorades?
Pels ajuntaments, molt. Perquè com que és una eina més que té l'Ajuntament, se'n treu molt de rèdit. I és un servei més que oferim al municipi. I per moltes altres entitats, també. Però és difícil a nivell global, a nivell de Catalunya, que tothom tingui la mateixa mentalitat o el mateix pensament.
Comentàvem que, ens comentava l'alcaldessa Fina Mascaró, que aquest cotxe va venir arrel d'un projecte que vau presentar a l'hora de fer les subvencions. Si haguéssiu de tornar a fer la carta als Reis, per dir-li d'alguna manera, què és el que demanaríeu ara, després d'haver adquirit aquest cotxe?
Bueno, en principi ja està en marxa. La carta als Reis ja estava demanada fa temps i en principi ja ens han informat oficialment que ja està en marxa. És un projecte intern de l'Ajuntament, però a nosaltres ens faria falta un local on te pugueu guardar tot el material, perquè ara ho estàvem parlant. Una emissora val molts diners, una llança val molts diners, els vehicles valen molts diners. Tot el material és molt valuós i realment els diners nosaltres fem màgia amb ells, perquè amb els pocs diners els allarguem com un xiclet.
Feu tot el que podeu i més, eh? Avui estem aquí amb la presentació d'aquest quart cotxe, però pot ser que hi hagi la possibilitat d'ampliar-lo a un cinquè, en aquest cas finançat per la Generalitat?
Sí, en aquest cas sí. En aquest cas, aquest vehicle ha estat financiat 100% per l'Ajuntament, però la Generalitat va treure una línia d'ajuts específica, no per adquirir nous vehicles, sinó per substituir i desballestar vehicles vells que tenen molts anys, perquè les ADFs, per desgràcia, han tingut que comprar vehicles de molt baix cost i han sigut normalment vehicles molt vells, i també problemàtiques mecàniques o que consumeixen molt de combustible, que contaminen molt, i aquestes línies de subvenció que té la Generalitat per temes de CO2 principalment ha sigut per substituir, a canvi d'un vehicle d'unes determinades condicions, poder adquirir un vehicle que compleixi com a mínim unes condicions noves amb millors prestacions. I sí, sí, en principi nosaltres adquirirem un altre vehicle amb aquesta nova subvenció que ens ha otorgat també la Generalitat.
Per tant, bueno, aquí ho deixem. Moltes gràcies, Raimon Forz, president de l'ADF Rossend Montaner, per acompanyar-nos avui. Moltes
Molt bé,
gràcies.
Gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
És el millor àlbum, segons els Grammy, de Beyoncé, i d'aquí escoltem Bodyguard, que ens durà fins 11:15. Cita amb l'actualitat i seguim parlant de plantes amb Tom Vilarrubias.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15.
Repassem l'actualitat del Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. El president del Parlament, Josep Rull, inaugura la fascina de la Bisbal del Penedès. Es tracta d'un nou equipament que allotjarà la colla castellera, la Bisbal del Penedès i l'ADF Clot de Bou. El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, va inaugurar dissabte la fascina de la Bisbal del Penedès. Aquest nou equipament està dividit en dues parts. D'una banda, acollirà el local social i d'assaig de la colla castellera de la Bisbal del Penedès i de l'altra albergarà l'ADF Clot de Bou i els seus vehicles. Les obres han suposat una inversió de més d'un milió d'euros. L'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferrer, va explicar que la fascina ocupa el lloc on antigament hi havia una fàbrica d'alcohol per cremar. Aquesta instal·lació va deixar de funcionar abans de la Guerra Civil i durant dècades. L'espai va quedar en desús. Ferrer va detallar que, tot i que no és un edifici protegit, forma part de l'Skyline del municipi i, a més, quan l'Ajuntament va adquirir l'edifici, ho va fer pensant que seria el lloc ideal per als assajos de la colla castellera de la Bisbal del Penedès, ja que la Torre de la Fascina és el local de més alçada del municipi i, si es tirés a terra, no es podria tornar a construir amb la mateixa alçada perquè no compliria la normativa. Finalitzada la tercera fase de restauració del Castellot. Durant aquest mes de gener s'han finalitzat les obres de la tercera fase de restauració del conjunt arquitectònic del Castellot. En aquesta fase s'han realitzat excavacions arqueològiques a la zona sud, on s'han descobert noves troballes, com el que sembla ser l'entrada al conjunt arqueològic i diferents tombes. També s'han consolidat l'estructura i restaurat els murs exteriors i s'ha organitzat el paviment i els recorreguts. Finalment, s'han instal·lat unes passarel·les provisionals amb escales per millorar-ne la seguretat de l'accés i per evitar que es passi per les zones no habilitades. Les obres han estat realitzades per l'empresa Cat Arqueòlegs per un import de més de 170.000 euros, subvencionats íntegrament per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Aquesta matinada han entrat a la botiga Movistar de Vilafranca trencant la vidriera i han intentat accedir també a la botiga de Vodafone. La policia local de Vilafranca ha rebut un avís avui a les 3 de la matinada per sorolls al carrer de la Cort. Les patrulles han accedit per diferents carrers del centre i s'han trobat que al carrer Cort número 6, a la botiga de Vodafone, han intentat trencar la vidriera per accedir al local i a la plaça de la Vila número 5, a la botiga de Movistar, han trencat la vidriera i han accedit dins la botiga de telefonia mòbil. Segons fonts municipals, alguns testimonis han informat que han vist dues persones marxant corrents en direcció a la Font dels Alls. S'ha fet recerca per la zona per intentar localitzar els autors dels fets sense resultats i s'ha aixecat acte de danys als dos establiments. Sant Sadurní obrirà enguany el calendari de carnavals el divendres 21 de febrer amb una rua que comptarà amb la participació d'una destacada representació de carrosses i comparses de la comarca. L'activitat s'iniciarà a les 9 del vespre amb un recorregut que començarà a l'Escola Intermunicipal del Penedès i finalitzarà al Parc Lluís Companys. Al voltant de les 11, una vegada finalitzi la rua, tindrà lloc la presentació dels diferents grups, ball de lluïment i lliurament de premis. La nit es completarà a la plaça Lluís Companys amb música de DJ, barra i food trucks. La programació de Carnestoltes a Sant Sadurní ha previst també una festa infantil el diumenge 23 de febrer al matí a la plaça de l'Ajuntament.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 5 minuts del matí. Estrenem setmana amb la companyia del Tom Vilarrubias, el nostre jardiner de referència que ens acompanya quinzenalment. per garantir la salut i la vida de les nostres plantes. Bon dia.
Hola, bon dia i bon sol.
I a més hem tingut una miqueta de pluja. Per tant, bé, no? Prou bé.
Sí, no.
No et queixes.
La pluja sempre va bé per veure si tens goteres a casa. Perquè com que no em plou mai, doncs no ho saps si en tens o no.
I a les plantes què? Poqueta,
bé,
no?
Bé, no, home. Per dir-ho d'una manera, menys és nada, no? Bé. Jo, allò de l'aigua, hi va haver aquell rebuf i aquell repunt i allò de que... ja s'ha acabat, vinga, va, pa, saps? Trompetes allà.
Ens relaxem tots.
I, bueno, les faves a mi m'han crescut un pam. Una mica perquè també dius...
I els embassaments estan fatal.
Ja estan fatal, clar. No, si anem directes al cataclisme un altre cop. I inclús et diria que, per exemple, els jardins aquests que tenim a Gavà, que hi ha d'haver herbeta i tal, perquè són gent que viu de córrer per sobre la herba, vam tornar a tirar adob, vam tornar a cuidar la gespa, vam tornar, les hem recuperat totes, i l'altre dia regant, del pou ja tornava a sortir aigua del mar, aigua salada. És a dir, allà hi ha uns pous, totes les cases tenen uns pous, és una zona amb molta arena, saps que quan plou, doncs, escolta'm, hi ha un nivell freàtic que puja o que baixa de la muntanya, o no sé exactament quin és el plan, però sí que sortia aigua dolça, que dius, ja està, ja podem... I ara ja torna a sortir salada. Regar amb aigua salada no és immediat, però sí que vas veient com el jardí va perdent. I a vegades és com a llarg plaç. Vull dir, hi ha coses que s'estan morint ara per culpa de l'aigua de sal que es va tirar, doncs, a l'estiu. Vale?
Quin panorama. I som dilluns.
No, està bé.
Està prou bé.
Sí, home, sí.
Va, avui ens explicaràs què toca fer aquest mes de febrer.
Bé, una mica, com que aquest febrer està sent fred i tal, i és com una mica més normal de... de lo normal... És a dir...
On queda la normalitat,
clar,
ja.
Clar, exacte. És més normal de lo normal, de l'últimament normal.
Sí.
Bé, el febrer és com un mig de l'hivern, val? On comencem ja a visualitzar la primavera que ve. Val? Hi ha unes coses a fer, però hi ha com una mica de posar de punt per quan torni a venir la primavera tenir el jardí a tope. Val? Aleshores, el febrer és un mes, diguéssim, per planificar la primavera, per preparar les coses per la que pugui venir. Huracans, tormentes, pedregades... ¿vale?
No et posis tremendista.
Aleshores, com que no hi ha molta feina al jardí, el que hem de fer d'entrada és revisió de maquinària. Agafem les màquines, agafem la segadora, li traiem la ganiveta, netegem la segadora per baix... Li traiem tota aquella esconxa, perquè no ho hem fet durant tot l'any, de gespa seca i que ens està rovinant tot de sota. I aleshores pintem una mica la segadora del ferro, val? Per protegir-lo. Esmolem ganivetes, tornillem la ganiveta, revisem nivells d'oli, màquina. El que són estisores, esmolar estisores, el que són... Tot el que sigui revisar la màquina, perquè ara més o menys els mecànics tenen feina, però van fent. Quan ve la primavera, què passa? Que tothom agafa la màquina que l'ha tingut parada durant l'any i allò no s'engega ni a tiros. Aleshores, tots van al mecànic.
Saturem els mecànics.
Exacte. Aleshores, quan portem la màquina al mecànic? A la primavera? Doncs quan diem, ostres, més val que seguem, que això ja fa un pam. Ho portem al mecànic, el mecànic en 15 dies no ho tindrà i quan tinguem la màquina aquella herba farà 1,5 metres. Per tant, tinguem les eines preparades per la que pugui venir. Oh, cuidado, ha plogut aquest cap de setmana. Jo vaig llegir que a Vilafranca havia caigut 1 litre, però em sembla que va caure bastant més. Ho han dit per la ràdio, eh?
No sé dir-te, sí que va ploure molt poc, però durant força hores.
Vale, a Vilobí va fer uns remassots a vegades d'aquells que deies, ulle, saps? Va caure bona. Aleshores, és més, jo vaig omplir, vaig revisar el pou, m'havia entrat bastanta aigua i la vaig passar a l'acumulador que tinc, perquè tenia bastanta aigua. Però vaig llegir que aquí a Vilafranca no havia plogut gaire i pensava, que raro, bueno, raro, no, ja no hi ha res raro.
Val? Que és normal i que és estrany.
Exacte. Lo normal és lo anormal ara mateix. Aleshores, regions, fondos, llocs... Fondos em refereixo a valls.
Sí, fondalades.
Fondalades. Jo me'n vaig adonar un cop que vaig anar a Igualada amb moto a l'hivern. I llavors, quan anaves per la recta, més o menys feia fred. Però quan baixaves una fondalada, era allò que deies... Les temperatures baixen. Aleshores, els que tenim els jardins a la sombra, els que tenim els jardins, si no hem protegit les nostres plantes, protegim-les. Fixem-nos que aquest febrer, més o menys, ha sigut els dies que ha fet, entre el gener i febrer, ha fet més fred.
I, a més, la Candelera va riure. Per tant, tenim
això durarà
unes quantes setmanes de fred, no?,
sí,
en teoria.
Sí, i l'altre dia vam anar a un jardí i la buganvília ja estava tota rovinada del fred. I feia anys que no rovinava aquella buganvília. Val?
I, per altra banda, els ametllers ja han florit.
Bueno, ahir ja no...
Fa dies.
Aquí ja no m'hi fico. Aquí ja no m'hi fico perquè això ja fa anys que és allò que penses, madre de Dios, hermoso.
Com protegim aquestes plantes o aquestes fondalades?
Una és protegir l'arrel, perquè moltes vegades ens poden assecar, però si queda l'arrel viva, aleshores podem salvar-la, que és ficar un encoixinat de palla o de trinxat perquè faci una capa d'aïllant del fred, i després aquelles teles que venen de color blanc que serveix perquè no caigui la gebrada. O no agafi la humitat de la nit, a les 7 del matí agafa i baixa la temperatura a 1 sota 0 o el que sigui, es congela i ens ho gela. Aleshores, també és una època on les plantes emparraderes ens han perdut tota la fulla. Aleshores, per revisar tot el que són els cables que lliguen les emparraderes, sobretot rosers, que normalment agafem una alcaiata, com es diu en català, alcaiata?
Ni idea, no sé què és.
Un clau de ganxo, però sí, té un nom. Allò, el clau aquest que es fica a la paret,
sí,
que té com
sí,
una...
Sí, el visualitzo, però no sé el nom.
Val, doncs, revisem els claus i, a més, normalment... acostumem a ficar filferros finets, que es rovellen, a la primavera ens brotarà, farà pes, aquest tornillo no aguantarà, ens caurà i anirem. Ara és un bon temps per revisar tot això, per revisar tot el cablejat dels arbres, de les emparraderes, aleshores, sobretot, buscar filferros galvanitzats i els claus que siguin una mica guais. Val?
Quan dius guais, vols dir de material o estèticament?
De material i de gruixut. Gruixut. De gruix.
Sí, sí.
Val?
Aleshores, que aguantin bé el pes.
Tot el que són arbres que tenim entuturats, sobretot els que hem pogut plantar o que hem anat ficant de nou en nou aquest hivern i que hem ficat un tutor de fusta, tots aquests arbres els hem de revisar els tutors per quan vingui la primavera, que no vingui allò una ventada, vingui el que sigui, i ens ho tiri tot per terra. Bé, fet això, aleshores el que hem de començar a pensar també és... quines flors i quines plantetes volem a la primavera?
Això ho decidim ara?
Ho decidim i ho comencem a treballar.
Aviam, com?
Aleshores, bé, doncs, anant a la botigueta, o si no, simplement el dia que anem a la fruiteria, demanem una caixa de plàstic d'aquelles i posem un plàstic al fondo, omplim de terra, amb uns foradets, i posem llavors. Llavors que poden ser de petúnia, que poden ser de conillet, que poden ser de la Margarita del Prado, que és el Bellis perennis, poden ser també els clavells de moro. Els clavells de moro són increïbles. I després els bujacs, també. Els bujacs són flors que viuen sense masses problemes. És més, quan plantem bujacs, tota la llavor que cau aquella ens brotarà l'any següent. A l'any següent, a vegades, brota el cap, cau la llavor i al cap d'uns dies ja està. És una màquina de proliferar, de tirar endavant, de vinga, de fer flors i de... El que passa que quan plantem bujacs que són de flor doble, el bujac de flor doble vol dir que el que és el mig, que és el bujac, és com una margarita, val? És una inflorescència racemosa. De capítulo. Aleshores és... El que són allò vermell no és la flor. Allò són pètals transformats, que donen el color. El que és la flor és aquella cosa al mig, aquell botonet al mig, allò són milers i milers i milers de flors, això passa també amb la margarita, i cada flor d'aquesta fa una llavor que quan cau a terra, viu, agafa de seguida. Quan diem flor doble vol dir que en vez de tenir una filera de pètals, de lo que en diríem pètals, en té diverses. Aleshores és molt més espectacular. Però això és un híbrid. I quan ens neix de llavor, perd la peculiaritat aquesta. Però no deixa de ser maco. Val? Aleshores ja tenim els bujacs. Després també tot el tema de les dàlies, de lo que són, que ja ho hauríem de tenir plantat, per exemple, els tulipans, les plantes bulboses, totes aquestes. Si volem fer esqueixos, si a l'esqueix és agafar un tros de branca i plantar-lo. Hi ha plantes que tenen capacitat per arrelar, n'hi ha que no. Val? Normalment, si són plantes que tenen nusos, i es diferencien bé els nusos, allà on hi ha un nus. Un nus és un tronc, vull dir, agafem un tronc i llavors un nus és com que de tant en tant aquell tronc té com una ratlleta i una protuberància on té la peculiaritat o té la propietat, perdó, de treure flor o de treure arrel. N'hi ha que no... Ai, flor, de treure fulla o de treure arrel. Allò ho agafem, ho plantem, per exemple, els geranis. Ara, doncs, agafar tot el que ha sobreviscut del fred del gerani, fer trossets i anar plantant per quan vingui la primavera, poder-ho posar al jardí, a les torretes, on faci falta, i que tinguem tot ben maco i ben guarnit.
Tot això ho fem a cobert?
Aquí estem. Els planters, si, per exemple, la caixa de fruita és una caixa de fruita, aquestes una mica altes, val? Posem a dintre, per fer-ho impermeable, posem com una bossa de brossa, i aleshores a sobre hi posem un vidre. Val? Què ens dona això? Això el que ens dona és una mica de temperatura.
Fas com un hivernacle.
Fas com un hivernacle. I protegir-ho, per quan vinguin les ventades, les pedregades, i els llamps, i els trons, i sigui allò una animalada atmosfèrica, doncs quedi protegida aquelles llavors que ens han sortit. Els hivernacles aquests, però, han d'estar mínimament ventilat. Ventilat vol dir que tingui per sortir la humitat. Un excés d'humitat el que faria és podrir-nos la llavor aquella.
I com ho fem si a sota hi ha plàstic i a dalt vidre?
Apartem una miqueta el vidre i deixem com una mica un espai perquè pugui sortir tot això, o quan arriba al migdia...
Durant unes hores, les de sol.
Sí, exacte. Sí, perquè és quan agafa temperatura. Val? Igualment, posar-ho arrecerat en un lloc on te tingui el màxim d'hores de sol possibles. Si la caixa és negra, també s'escalenta i llavors dona temperatura. Després hi ha el que es feia antigament, que era un llit calent, però jo això prefereixo una manta tèrmica d'aquelles antigues que tenia la iaia, que no fa servir ningú, i aleshores allò ho poses a sota i ho enxufes i...
Ho entolles, sí.
Sí, clar. Amb allò vaig salvar la cabra.
De debò?
Sí. Sí, 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 sí. Sí, clar, vull dir, és donar, diguéssim...
Escalfor, sí, sí.
Un escalfor, d'alguna manera. Antigament es feia el que es diu llit calent. Un llit calent és que sota de tot del planter hi posaven fems. I llavors allò, al calentar-se, donava temperatura per... És una mica enganyar la planta, perquè al notar la calor, la llavor, diu, ja ve la primavera, tira, vale?
Escolta, ara faré d'advocadessa del diable i no és més fàcil esperar-nos a la primavera i comprar aquests bujacs o aquestes dàlies?
Home, depèn de l'economia.
De la quantitat.
Evidentment. Quan parlem de plantar llavors, i a més alguna vegada ho he comentat, ara ja no ho trobo, però a mi m'agradava que anàvem un viver i teníem precisament les caixes aquestes de fruita i t'ho venien amb les llavors nascudes. I amb 4 duros, comprat, tenies 300 o 400 floretes de colors. No vol dir que et viuran les 300, però 250 sí. De l'altra manera, em sembla que és bo i un euro i mig cada planteta que poses. Si és per fer un detallet, però si tu has de fer un parterre, per exemple, de 4 metres quadrats, i n'has de posar 25 o 30, i després també és bonic...
Participar del procés, sempre.
I després...
Estic pensant en balcons, terrasses petites, patis...
Depèn de la dedicació de cadascú. Jo, per exemple, de llavor no faria mai un gerani, però hi ha gent que fa geranis de llavor.
Tu no el faries? La compraries directament?
No, sí, clar.
I
no,
home,
jo no, 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 jo cada vegada vull menys feina, vols que et digui.
Però amb esqueix funciona bé, no?
Sí.
Un cop el tens, sí, si tens sí, un gerani
sí, sí,
xulo.
Sí. Ara, al febrer,
sí,
aniríem... Bueno, ja hem parlat de les bulboses, val? Després de les anèmones, els ranúnculos i les begònies dobles, que també es fan de patata. De la begònia la podem fer de llavor, o després hi ha la que és la tuberosa o bulbosa, que fa una patata a baix. I a més, aquesta patata viu cada any, torna a sortir. I després aquesta patata en fa de petites, que aleshores, val, ens sortiran igual que els ciclàmens. Ciclàmens et trobes a vegades torretes on hi has tingut ciclàmens, i a l'hivern següent comencen a sortir ciclàmens, però a centenars, que és de les llavors que han nascut.
Són una mica com la menta, no? S'escampen.
Sí, sí, a més són petits i fan una floreta xula. Aquest és l'original. El que ens van vendre era un híbrid. Aquest és l'original. I aquest ens aguantarà quasi de per vida. Val? Aleshores, també, a l'hort. A l'hort ara és un bon moment per plantar el que són els alls i les cebes. Jo les cebes m'agradava plantar-les a l'octubre, novembre, quan comencen a venir, amb manats d'aquells que n'hi venen 300, i plantes 600 cebes i tens les 600 cebes de l'any. Si les plantes, això, a l'octubre, novembre, val, tu les plantes i queden allà, i de fet no fan res, més que res que ja estan més arrelades ara quan han de començar a tirar. Val? Però del que passa també és que se'n van escapar les gallines, i jo no sabia que les gallines, almenys les meves...
Els
agrada la ceba, saps? I s'han fotut totes les cebes. Les 600 que vaig plantar les han anat picant, perquè vaig moure el galliner, i després un gos em va matar una gallina, i l'amo del gos em va donar dues gallines petites. I aquestes passen pel forat del galliner, surten, i cada dia me les trobo fora i m'han fotut
menjant
les...
Menjant
ceba, menjant les escaroles, se m'han fotut tot. Que és allò que diu, escolta... no sé, és que ell deia, no, hosti, és que tens...
L'horta a la gallina.
A prendre pel sac, saps? I, bueno, res, aleshores, plantar-les ara, igual que els alls, ara jo els vaig plantar també al novembre, i ara tinc alls tendres, que estan superguai, però ara podria plantar-ne també per fer all de guardar. Val? Després, ara també és un bon temps per plantar el que són els arbres fruiters. Val? Antigament els arbres fruiters et venien tots arrel nua, aleshores a tu quan et venia l'arbre fruiter era interessant agafar, plantar-lo ràpid. Ara et venen amb torreta, per tant estan protegides les arrels, i escolta, més fer el forat i tirar. Val? Aleshores, hi ha una cosa que és molt interessant de fer, el que diríem, el mes de febrer, a part de podes, tot això hem de continuar fent tot el que no hem fet, que és el tractament fitosanitari dels nostres arbres, sobretot els fruiters, que són avesats a agafar pugor i malalties vàries. Aleshores, ara és molt interessant fer tractament amb el que és l'oli d'hivern, que és un oli de parafina que fa una capa a sobre, ja ho hem explicat. És a dir, ara en els arbres no hi tenim pugor, sinó que hi tenim els ous i les larves, que està tot amagadet allà a l'escorça. Mullar bé l'escorça i llavors això els ofega. De manera que quan comença la primavera comencem amb poca vida, diguem-ne, d'insectes perjudicials per la salut de les nostres vegetals.
Plantes i vegetals.
Ara has flipat, eh? Sí, de les nostres
importantíssim,
plantes.
Importantíssim, aquest tractament fitosanitari preventiu.
Sí, i el de coure. I el tractament de coure, sobretot si han tallat branques. Val? Aleshores, una barregeta d'oli d'hivern amb coure, a més, com que no té fulla a l'arbre, és molt més fàcil mullar-ho tot, i això ens permetrà que quan vingui la primavera, doncs, i sigui tot fantàstic,
esperem.
De temperatura, d'aigua, d'humitat i tal, tot el que són les malalties, ja una mica és com una prevenció.
Que no vol dir que no en tinguis, no?
Exacte.
Però parteixes d'un millor punt de partida.
Clar, és com la llimona i l'all cru. És a dir, no et traurà d'agafar la grip o d'agafar un constipat, però sí que l'agafaràs més fluix o amb més bon gust de boca.
I poda? Has dit que sí?
Sí, 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 continua.
Adob, no, volia dir adob.
Adob, hombre. Hombre, i tant.
Preparem aquesta primavera, eh?
Sí, ja n'hem hagut d'anar tirant. Jo és que adob penso que no s'ha de parar mai de tirar-ne, val? I aleshores hem d'anar tirant adob, i ara és un bon moment, perquè si no n'hem tirat, ara és el moment que tirarem l'adob, podem remenar una mica la terra i probablement, si tot va bé, enganxarà alguna pluja. Sobretot si és un adob orgànic. Si és un adob orgànic, el tirem i llavors, si no plou, se'ns asseca i és com una mica... Ens millora la terra, igualment, eh? Però els adobs orgànics hem de vigilar perquè tenen una contrapartida, que ho hem explicat a vegades, que és que quan tirem porten poc nitrogen i el poc nitrogen que tenen, si s'asseca, el perdrem. I després el nitrogen aquest, moltes vegades, les bactèries l'utilitzen per descomposar aquest adob orgànic i aleshores d'allò que ens diu aquest adob orgànic són 11 grams per 100 quilos. Ah, no hi seran aquests 11. No hi seran. No, sí, seran, però no els utilitzarà. Val? Hem de tenir clar que l'adob orgànic amb un hort, aquells enciamots i aquelles fulles tan grosses, no les tindrem. Val? Però sí que... ho tindrem tot una mica més...
saludable.
Més equilibrat, saludable i tot allò que cal dir.
Doncs gràcies per totes aquestes tasques que ens has portat. Has començat dient que al febrer no hi havia massa feina i amb la teva llista, déu-n'hi-do de la feina que tindrem...
Hosti, és que jo em sembla que xerro molt. Tu què penses?
Déu-n'hi-do. Sí, no? Sí, sí, sí. Perquè aquí han anat sortint tasques i tasques i tasques. Quin febrer. Estarem distrets.
Ja, jo tenia molts amics i ara en tinc molt pocs, perquè quan em veuen se'n van.
Tom Vilarrubias, mil gràcies, que vagi bé la setmana.
Val, adéu, adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.